Radio Estel.
Fundació Roca i Pi patrocina De Cap i de Nou.
Bon vespre i benvinguts al De Cap i de Nou de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Comunicar-nos i saber dels nostres amics amb un sol clic, veure pel·lícules i continguts de televisió i internet, trobar informació de qualsevol cosa a un lloc anomenat Viquipèdia, gestionar tot el que ens cal per fer un viatge, tot això són algunes de les coses que ens ha permès internet els darrers anys i segurament anirem a més. La xarxa ens ofereix un munt de possibilitats, però també modela els nostres hàbits i la manera de relacionar-nos amb el món. Els més joves s'hi mouen com peix a l'aigua, però després són poc capaços de mostrar atenció sostinguda o de concentrar-se. Dues eines indispensables per l'aprenentatge, però també indispensables per a una vida conscient i responsable. L'atenció i la concentració costa a les nostres aules, però també al nostre món. Això pot canviar. Doncs avui en parlem al De Cap i de Nou.
De Cap i de Nou. Salut mental i creixement personal. Amb Oriol Casals.
Parlarem, doncs, d'atenció i concentració i aquestes són les persones que seran amb nosaltres. Ens acompanyarà l'Eugènia de Pagès i Vergès, catedràtica d'Història d'Ensenyament Secundari i autora, entre d'altres, de La generació Google, publicat per Pagès Editors. Serà amb nosaltres el Jordi Casado, que ens portarà la qüestió d'avui i un conte que ens farà pensar. La Narrallo ens portarà la brúixola i el Jordi Carretero ens acompanyarà des de control de so. Amb tots ells comencem un dimecres més De Cap i de Nou.
De Cap i de Nou.
Atenció i concentració. Què és el que volem saber avui? Veiem, doncs, quina és la qüestió.
Aquesta és la qüestió, amb Jordi Casado.
Benvingut, Jordi.
Benvingut, Oriol.
Avui parlarem de la vida, però parlarem en concret també d'un àmbit que tu coneixes molt bé, que és el àmbit de l'escola.
Doncs sí, bons records.
Bons records sí. I manca d'atenció i concentració a les escoles, l'has viscut tu?
Déu-n'hi-do, i encara pròpia. Jo sempre he cregut que sóc dispers.
Que ets una persona dispersa.
Sí, senyor. O sigui, que avui més val que posi
doncs,
tota l'atenció.
Doncs posa tota l'atenció.
Focus aquí davant meu i que no em distregui.
De totes maneres, he de dir que l'atenció la prens sempre en el nostre programa prenent nota de les coses que diem.
És que és fàcil, amb vosaltres.
Si... Sí, ara ho arreglaràs, però potser és que és una de les eines que un pot tenir per posar atenció, prendre nota del que està escoltant.
Està motivat, prendre nota. Jo crec que en 2-3 minuts ho escoltarem encara millor.
Doncs vinga, anem a introduir el tema d'avui.
Molt bé, doncs el caminet el partim amb la paraula eines. Eines útils, eines per generar recursos, eines personals, col·lectives, però mirin que ens agraden les eines, eh? I els hi diré més. Una bona eina és com un cotxe que necessita de benzina per fer quilòmetres i quilòmetres. Doncs les eines necessiten d'acció. Una eina sense la pràctica, sense portar a terme una acció, un canvi, és com un cotxe sense benzina per mi. I avui volem presentar-vos unes eines prou interessants per a educadors, mestres, pares, formadors, per tothom. Quines eines ens poden venir bé per millorar l'atenció, la concentració, la motivació, en definitiva, pels aprenentatges a l'escola, a la feina, els aprenentatges en general, diria. Dispersió. Ai, la dispersió, com us deia, jo mateix l'he viscut en pròpia carn. Situant-nos en el temps, abans xerràvem de nois i noies moguts i mogudes. Aquells que recordem que no paràvem quiets a classe, que xerraven, que anaven fora de l'aula moltes vegades i passaven llargues estones als passadissos, explicant el motiu de la seva llarga visita al llarg passadís. Potser ja ni me'n recordo dels noms. No sé si tindré dispersió o ha passat molt de temps. Així que avui volem saber quines eines milloren la concentració, com podem fer-nos amics de l'atenció i treure'n beneficis. Per tot això, l'última paraula, posar atenció. I en aquest programa, que no dura ni una hora, podran? Ai, i si és veritat que tots tenim ones d'atenció i que ens cansem i hem de fer pauses, saber escoltar, no distreure'ns... Mare Déu, quin treball que té la nostra convidada, de ben segur que ja té ganes de posar l'atenció en el tema d'avui. Un tema que caldrà estar ben atents i que no es distreguin ni una mosca. Per tant, qüestió d'avui. Com podem exercitar l'atenció i la concentració?
Doncs com podem exercitar l'atenció i la concentració? Això és el que volem aprendre avui. Jordi, pren-ne bona nota, estigues
molt
atent. No pateixis, que si et disperses no et
posarem,
no et posarem a la, al passadís a fora castigat.
Oi, que bé.
Bon vespre, Anna.
Bon
Anna
vespre
Rallo.
A tots.
Avui tenim també un tema que hem triat especialment sobre vinculat a tot el tema de l'atenció i concentració. Hem triat una frase en concret d'aquelles que ens fan perdre el nord.
Sí, avui he triat "ho puc fer sol".
Ho puc fer sol.
Sí, que és una frase una mica estranya, no penses quan la sents que estàs perdent el nord, però jo l'emmarco en un context concret, que és aquestes persones que, malgrat l'evidència de que no se'n surten o de que tenen problemes per fer-ho, segueixen dient no, ho puc fer sol, ho puc fer sol, ho puc fer sol.
O sigui, saber demanar ajuda en certs moments
sí.
Pot ser molt sa, pot ser molt saludable.
Aquí.
Doncs acabarem d'esbrinar al final d'aquest context com el podem redreçar, això serà a l'última part del nostre programa. Doncs tenim ja el Jordi i l'Anna preparats i també la nostra convidada. Anem a conèixer-la.
De cap i de nou.
La nostra convidada d'avui és Eugènia de Pagès i Vergés. És catedràtica d'Història d'Ensenyament Secundari amb una llarga experiència docent. És assessora de centres de primària i secundària com a experta en temes de concentració i relaxació a l'aula. Molt interessant, això. Professora en el postgrau d'Educació Emocional de la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona. Ha publicat diversos articles sobre temes educatius i també dos llibres, un dels quals el tenim aquí al damunt, que es diu "La generació Google, de l'educació permissiva a una escola serena". És un llibre publicat per Pagès Editors, que encara no té un anyet, aquest llibre.
Encara no.
Aquest és, encara està fresquet, eh? O del revés, encara està calent, perquè dèiem que és un tema que escalfa una mica els ambients, també. Un altre llibre que
no
té...
caduca, no?
Aquest, no, encara no, encara no. Malgrat que tot canvia molt ràpid, aquest llibre
sí.
Encara no ha caducat, és molt i molt vigent. També l'altre llibre al qual també farem referència en algun moment, doncs, que va publicar vostè, és "Com ser docent i no deixar-hi la pell".
Exactament.
D'Editorial Graó.
Exactament, el 2008.
El 2008. Aquest té una mica de temps, però també
sí,
és molt vigent.
Sí, també.
Em sembla que no m'ha pres encara del
Exacte.
Tot el que ens diu. Senyora Eugènia de Pagès, moltes gràcies per ser avui a Ràdio Estel.
És un plaer estar amb vosaltres.
Dispersió mental i hiperpermissivitat. Uh-huh. Això són dues paraules que surten molt en aquest llibre de la generació Google. Aquestes són les característiques de les noves generacions?
Aviam, jo el que diria és que l'atenció, la concentració, per dir d'una manera més planera, se n'han anat de vacances fa molt de temps i encara no han tornat.
S'han agafat les vacances Exactament. Llargues.
Aquest, per dir-ho d'una manera planera. Clar, qualsevol que està a l'aula és una cosa que percep. I aleshores pots parlar amb companys que siguin d'altres països, d'altres llocs, del nord i del sud, i en general en totes les cultures occidentals és una constant, diguéssim, és una constant. El que passa que hi ha sistemes educatius d'altres països que són més sòlids i que han fet de contrapès o fan de contrapès. Aleshores, la tendència, hauríem llavors, la pregunta seria què ha passat en els últims anys? Mm-hmm. Per què l'atenció i la dispersió són una de les característiques de les noves generacions.
Per tant, una cosa és que sigui una característica que per entorn, per moment, doncs els hi ha tocat viure o hi ha una tendència cap aquí. L'altra cosa és com això es contra...
Exactament.
Es treballa i es fa un contrapès a l'escola
Exacte.
Que pugui pal·liar els efectes.
Exacte.
Perquè, clar, sense atenció i concentració és evident que els alumnes... poc poden aprendre.
És un prerequisit absolutament necessari per qualsevol aprenentatge. Però és que per qualsevol, és el que dic al llibre, per anar en bicicleta, si no pares atenció, la clatellada és segura. I és que qualsevol cosa requereix una atenció i concentració. Aleshores, és una gran dificultat per a l'aprenentatge actualment.
Una cosa és per l'aprenentatge, òbviament, i les persones que treballen en aquest àmbit ho saben i ho veuen cada dia. Els pares que tenen fills adolescents, fills petits, ho veuen i estan...
Ho constaten.
Però també, diria, fins i tot per persones que potser no estiguin vinculades en aquest àmbit, manca d'atenció i manca de concentració per un adult que viu la seva vida sí. I va a la feina o potser ja està fins i tot... jubilat i fa la seva vida, manca d'atenció i concentració ens pot portar problemes en el dia a dia?
Home, per ser eficient, per fer les coses una mica amb rigor, per defensar-se en la vida, en fi, l'atenció sostinguda, la concentració, no sempre constant, perquè això és molt esgotador, però vull dir, s'ha d'anar... Però hi ha uns ritmes biològics, però en un moment determinat, i això ha estat sempre, un artesà, per fer la seva feina, calia que es concentrés en allò. Vull dir, és que és evident. I a l'escola, per seguir un ritme intel·lectual, és imprescindible, és absolutament imprescindible. Hi ha gent que ho ha intentat dir, ah, això no és tan important, tenen altres habilitats, els nanos, que és veritat, tenen altres habilitats. Per exemple, la capacitat de simultaneïtat, de fer moltes coses alhora. Aquesta és una habilitat molt potenciada ara.
Sí,
però clar...
I que quan els veiem com parlen amb quatre persones directament al mateix temps per internet, dius, bueno, és que com se'n recorden del que han apuntat en l'últim i connecten i reconnecten. Exacte. És una habilitat, també.
És una habilitat, però també neix del mateix lloc, de la influència de, diguéssim, de tot el que és pantalla i aparells efecte pantalla. Això ja neix amb la televisió. Però cada vegada més, però esclar, la simultaneïtat és fantàstica. Sobretot, hi ha una cosa claríssima, en tot el món de la informàtica, d'internet, els nanos, com més joves, més capacitat de simultaneïtat tenen, diguéssim, més capacitat de... Ara, per altra, això està molt bé, l'aula d'informàtica, però en molt, en la resta d'àmbits, diguéssim, cal... de l'escola, de l'aprenentatge, de la vida en general, el que cal és l'atenció i la concentració.
Està molt bé tenir aquesta habilitat de la simultaneïtat, però
fantàstic.
Quan cal atenció i concentració, cal també poder-les tenir.
Ah, exactament.
Amb una no n'hi ha prou. No
n'hi ha prou, exactament.
Vostè ens explica molt bé, al principi, en el llibre ens fa, diríem, ens dona una visió molt lúcida del que està passant, de d'on te ve, i seria bo, doncs, abans de poder veure com podem arreglar-ho això, com podem posar el nostre gra de sorra en el treball d'atenció i concentració diaris, seria molt bo veure una mica aquest context, perquè ens ajuda també a entendre d'on ve aquesta mancança. I vostè ens parla de dos ments que amb dues paraules molt simpàtiques ens ajuden molt a entendre-ho, que és la ment zapping i la ment Google. Expliqui'ns aquests dos conceptes, la ment zapping i la ment Google. La manera de funcionar zapping, la manera de funcionar Google.
Tot això és molt recent, és a dir, arrenca d'uns 15 anys enrere, mitjans dels anys 90. A mitjans dels anys 90 es va fer evident, pels que treballàvem a l'aula, de que hi havia un canvi, és això, que l'atenció se n'havia anat de vacances. I llavors jo em vaig començar a preguntar per què, vaig intentar esbrinar. I això em va portar a la teoria de la comunicació, i vaig trobar uns continguts que em van semblar que explicaven molt bé. Era la ment zapping. Aquesta, o sigui, ja començava la dispersió mental, la distracció. És a dir, jo observava que els nanos difícilment aguantaven més de 5 o 10 minuts una explicació. Cosa que això... I no entenia el per què. Després ho vaig anar entenent. I vaig entendre que l'efecte de la televisió i després tots els aparells pantalla, doncs té l'efecte de, diguéssim, potenciar l'hemisferi dret del cervell, que és un hemisferi que treballa molt la part visual, la part imaginativa, però que, diguéssim, difícilment tot allò que és estructural, o que és seqüencial, o que és lineal, és a dir, un anàlisi de qualsevol cosa, això cau molt lluny, diguéssim. Clar, les persones tenim tendència a sentir-se còmode en allò en què fem habitualment, i el que no fem habitualment doncs queda endavellada, és a dir, l'habilitat, les competències les tenim, però clar, queda endavellada. I aleshores, aquests nanos ja van començar a tenir una gran dispersió.
Això parlaríem dels nanos en el moment que comença a haver-hi força cadenes, perquè clar, quan hi havia una sola cadena hi havia televisió, però
exactament.
Allà calia seguir allò que et donaven, i si no t'agradava l'apagaves, però ja estava. Però en el moment que comencen...
És una molt bona precisió aquesta,
És en el moment en què comencen a haver-hi moltes cadenes,
en què hi ha moltes possibilitats i que per tant, és a dir...
I que les tinc amb un dit, amb
que
un dit que em diu, ni m'he d'aixecar. No m'he ni d'aixecar, perquè encara quan hi havia dues cadenes també aixecar-te també costava una miqueta més.
Exactament.
Per tant, en aquest moment comença a dir, escolta, venen anuncis, canvio, i vaig mirant a veure allò que diem, no? Anem a veure quantes cadenes hi ha.
I fins i tot més coses. Per exemple, nanos ben petitets, molt petitets, que potser no arriben a 2 anys, amb un botonet, diguis, amb un ditet, apreten el seu botonet i es posaven un vídeo als seus dibuixos animats i obtenien un ple immediat. un plaer immediat. Aleshores, què passa? Aquest nano, quan va a l'escola, tenia la sensació de que queia com al segle XIX, perquè, clar, amb un botonet no aprenia a llegir, a escriure. Havia de passar per tot un procés. Llavors se n'adonava una altra cosa, que hi ha plaers que són diferits. Per exemple, aprendre a llegir o escriure és un plaer diferit. Fins que un nen no pot llegir un conte, i aleshores això entrava en contradicció. Diguéssim, aquí van començar a aparèixer les primeres escletxes. De tota manera, això no és, com la majoria de les coses, no és bon ni dolent. És a dir, havia coses que eren una dificultat, evidentment la dispersió mental, però fomentava, el que dèiem abans, altres habilitats com la simultaneïtat. El problema és que calia posar alguna mena de contrapès, perquè si no l'escola està basada en el llenguatge. Oral o escrit, és igual. I aleshores, és clar, això requereix atenció i concentració. El no posar-hi, perquè llavors ens trobem que en el context de l'Estat espanyol i en el context de Catalunya, això coincideix amb la generalització d'una reforma educativa plena de boníssimes intencions, però que no va fer de contrapès. Al contrari, va potenciar, diguéssim, aquests efectes, diguéssim, no desitjats, aquesta dispersió. És a dir, es va sumar dues coses. La dispersió mental que venia
per la pregeneració, per les característiques...
Per les característiques de l'ambient cultural de les noves fornades. I era
una característica
sí, com sí. Moltes altres, diguéssim, no? Però, clar, això no es va contrarrestar. Es va trobar en un ambient superpermissiu, megapermissiu, i aleshores resulta que, clar, això es va doblar.
I això encara no estava paït, això encara
no estava
prou treballat, que encara va arribar una altra generació que això del zapping ja els hi quedava massa...
Exactament. Aleshores, ja a partir del 2000, a partir de l'última dècada, diguéssim, això es va reforçar i es va intensificar amb l'aparició d'Internet. I diguéssim, clar, Internet ja això ho va potenciar, l'enèsima potència, ho va potenciar d'una manera extraordinària. Clar, els efectes benèfics d'Internet, vull dir, són indiscutibles, és que són indiscutibles, és fantàstic. Hi ha gent que parla de Sant Google, i clar, és que és una cosa que, clar, és evident, o sigui, la possibilitat de per contra, d'estar hores i hores en una biblioteca, doncs,
de buscar
informació,
és fantàstic.
No? I no parlem ja d'una cosa molt més recent com les xarxes socials, que ja és una altra derivada, diguéssim, no? Però, clar, diguéssim, la dispersió encara es va augmentar molt més. I aleshores, fins i tot va aparèixer un altre tipus de tensió. Els experts n'hi diuen hiperatenció. En què consisteix això? Que, clar, la tensió a què ens tenia acostumat una tecnologia més antiga, però que és una tecnologia, la impremta. La impremta no ens ho sembla, però és una tecnologia.
Ara ja ens sembla...
És una tecnologia com antiga, com obsoleta, però és una tecnologia que va tenir també els seus efectes. Però aquesta tecnologia va tenir, diguéssim, l'efecte de fer-nos aprofundir i d'establir relacions entre allò que ja sabíem i el text, i poder dialogar i, per tant, aprofundir. Això és el que Internet, diguéssim, va per una altra banda, i la tensió amb Internet és una tensió de tipus horitzontal, no vertical. És a dir, la tensió sí que hi és, perquè hi ha nanos que, diguéssim, absolutament distrets, però davant d'una pantalla es queden allà així, però van de link en link. És una atenció en horitzontal. Doncs aquesta atenció és una mena d'atenció, però no ens serveix per l'escola, no ens serveix per l'aprenentatge. Perquè sí, va de link en link, però és que, clar, el problema d'Internet...
O sigui, no ajuda a construir una cosa...
No, un
arbre més sòlid.
Exactament. De fet, Internet és una tecnologia de la distracció. És que és així.
Per tant, cal contrarrestar-ho, cal educar perquè això pugui ser una eina que pugui ajudar en lloc de...
Això no només passa en els nanos, als adults també ens passa. S'han fet estudis i s'ha demostrat que hi ha gent que havia estudiat filologies i que s'havien llegit totxos, tipus Madame Bovary, allò, mandents, totxos d'aquests gruixuts, acostumats en els últims 4 o 5 últims anys a treballar en blocs, només són han perdut aquesta capacitat de llegir en profunditat i només són capaços de llegir 3 o 4 paràgrafs.
De fet, aquí hi ha un repte, perquè vostè mateixa ens deia fa un moment, la impremta és una tecnologia que en un cert moment va revolucionar i potser moltes persones en aquell moment van pensar, home, escolta, estem perdent la memòria perquè tot el que transmetíem oralment ara ho trobarem escrit i perdrem la memòria. I, en canvi, després hem vist amb els anys l'utilitat, amb els segles, no? La gran utilitat i la gran revolució. Ara tenim un altre repte aquí endavant amb aquesta eina, que és l'internet. L'altra cosa és a veure si ho sabrem fer o no ho sabrem fer. I que no ens doni només aquesta dispersió. Un altre element important que vostè ens fa també en l'anàlisi en aquest llibre, la generació Google, és tot el tema d'una sèrie de conceptes que avui en dia no són gaire políticament correctes defensar-los. Per exemple, el de l'autoritat o el de l'obediència. L'autoritat i l'obediència, parlar de que cal autoritat i cal obediència a l'escola, no és políticament correcte. Per què?
Aviam, si em permets, abans voldria matitzar una mica el que has dit de la memòria, el de la memòria i la relació al llibre, etc. És que és molt interessant, això, perquè Sòcrates és el primer que va dir, al tanto, l'escriptura és una tecnologia magnífica, però va en detriment de la memòria, va en detriment de la memòria. Penso que tenia tota la raó. Les persones alfabetitzades tenim una memòria de passo catamoli comparada amb les persones que no estan alfabetitzades. Penseu una cosa, quan no hi havia escriptura, tot es memoritzava, i per això es va inventar la rima. La rima és un mecanisme mnemotècnic per recordar. I llavors tot es deixa. Aleshores, evidentment, va comportar una pèrdua de memòria. Una pèrdua. El que passa és que això va quedar contrapassat pels beneficis immensos de l'escriptura. I parlant una altra vegada d'això de l'escriptura, és evident la memòria. Si, a més de l'escriptura, som d'aquests del segle XX o XXI, que ja, si no ho apuntem en una agenda, tururut viola, vull dir, és que tenim una memòria absolutament de passo catamoli. Amb això el que vull dir és que qualsevol tecnologia té efectes benèfics i uns altres que són, podríem dir, més foscos. I això, vull dir, no es tracta d'apocalíptics o evangèlics, una mica, dir aquesta a favor o en contra, sinó veure els aspectes positius i foscos de cada tecnologia.
Sí, intentar equilibrar també aquells que...
I llavors intentar equilibrar, intentar buscar contrapesos i no lluitar-hi perquè és absurd, diguéssim. Però veure que tot genera aspectes positius i negatius.
Però de fet, cada cosa que fem tecnològicament és per treure feina d'alguna manera, amb més possibilitats, però ens treu una feina, una cosa que abans fèiem manualment o que fèiem nosaltres sense...
Sí, el que passa que és curiós, això és curiós. Això em fa recordar el meu pare. El meu pare deia que ell es passejava per les Rambles abans de la guerra, als anys 20, als anys 30, i pensava, quina sort, escolta, que hem tingut. Hem nascut una època en què les màquines faran tot i nosaltres a viure. Home, no exactament és aquesta l'evolució.
No, no ha anat per aquí.
No ha anat exactament, no sé què ha passat, però ben bé no, la cosa no va per aquí. Bé, jo això he fet un parèntesi, tu m'has fet una pregunta molt interessant, has parlat de l'autoritat, de l'obediència i tal. La paraula autoritat, clar, la paraula autoritat és una paraula molt carregada.
Exacte, li deia, no és políticament correcte avui defensar això.
És una paraula que té una càrrega negativa tremenda, però a més és que és lògic, és natural, és sa, perquè nosaltres hem viscut històricament, i Europa en general ha viscut en el segle XX unes situacions històriques de dictadures brutals basades en l'autoritarisme. Per tant, que hi hagués una reacció contra l'autoritarisme és lògic, sa, i de tot.
Hi havia aquesta necessitat, també.
Una necessitat històrica. En la segona meitat del segle XX hi ha aquesta necessitat històrica a tota Europa. En el cas de l'estat espanyol, la cosa es complica, perquè aquell senyor va tardar molt en morir-se. Fins a l'any 76
es va allargar aquest autoritarisme.
De tota manera, voldria matitzar que en el cas de l'escola no era ben bé el mateix als anys 50 que als anys 70. Les coses havien canviat i a vegades es confon i es fica...
Tot el mateix sac.
I no ben bé. I la cosa havia evolucionat. Però bé, el que va passar és que quan aquest senyor és mort, de cop i volta hi ha com una urgència històrica de llançar-ho tot per la finestra.
Tot el que faci olor d'aquella època, d'aquella etapa.
Perquè es relaciona amb, diguéssim, amb repressió. I llavors es llença el bo i el dolent. Tot. I aleshores, clar, la paraula autoritat es confon amb autoritarisme. I aleshores queda... O sigui, no reconeix que qualsevol mestratge requereix autoritat personal i professional. I és que sense això és impossible, eh? Jo per això gairebé cada vegada m'estimo més que parlar de la paraula de l'autoritat, perquè si no has de fer tota l'explicació històrica, patadim, patadam, centrar-me més en el concepte de simetria. Jo aquest és un exemple que qualsevol persona que hagi tingut l'experiència d'aula o no, diguéssim, o la tingui molt llunyana, doncs ho entén. I poso el següent exemple. Mireu, com ho va explicar una professora d'ESO. Va explicar tercer d'ESO. Diu, estava corregint uns exàmens. I de cop i volta hi ha un examen, escolta, que no hi ha manera de corregir-lo perquè no entén la lletra, no entén un borrall. Crida l'alumne i li diu, escolta, mira, és que tinc moltes dificultats per corregir aquest examen. Tens molt mala lletra, potser que la veiem si la podries millorar. Resposta fantàstica de la nena. La nena, 15 anys, eh? Sí.
La nena diu, crescuda.
La nena crescuda. És que em fico jo amb la teva lletra. Oh. És una resposta fantàstica. Per què em va
Déu
semblar fantàstica?
Déu-n'hi-do, la resposta.
Sí, no, però no és sorprenent. Podria explicar-te altres exemples. L'interessant, la gent em diu, oh, però és que aquesta nena se li ha de dir això. Dic, mira, el que se li ha de dir a aquesta nena, suposo que ja li va dir la seva professora, no és el que m'interessa. El que m'interessa és d'on parteix aquesta nena per dir això. Perquè d'on parteix? Llavors, d'on parteix, jo crec, és de que té una idea de simetria amb la seva professora, que segurament és la mateixa idea que té amb els seus pares, la seva relació de simetria. Clar, això, amb aquesta idea, no es pot aprendre, no es pot avançar. Vull dir, el problema està en que la societat, les famílies, que són una part molt significativa de la societat, d'alguna manera, les escoles, els professors, han interioritzat que la simetria equival a la igualtat. Una cosa és la igualtat legal i una altra cosa és la simetria. Perquè les relacions pares-fills i mestres-alumnes no són de simetria. Podem dir-li com vulgui, però no és de simetria. Aleshores, si revisem aquest concepte de simetria, entenem que les raons històriques i tot plegat, jo penso que podem començar a redreçar significativament molts dels problemes que tenim a l'escola.
Hi ha molts altres conceptes que ens poden ajudar a entendre també la realitat en la qual ens movem i que són les que expliquen aquesta davallada d'aquesta manca d'atenció, aquesta dificultat per la concentració i que dificulta tant l'aprenentatge. Ens anirem ja a la segona part de l'entrevista a veure també una mica com ho podem solucionar. Ens agradaria molt aprofundir en tot això que ens està, però el temps, malauradament, és minso per poder parlar de parlar de tots aquests aspectes. Anem a veure si li sembla el conte que ens ha preparat el Jordi. Han pogut veure almenys una mica aquest context. Veiem el conte i després continuarem parlant amb l'Eugènia de Pagès sobre com podem posar una mica algunes vies, alguns camins de solució a aquestes dificultats d'atenció i concentració. Vinga, Jordi, doncs el conte.
L'home del far. Expliquen que en una illa meravellosa viu des de fa 15 anys un personatge curiós. Si més no, això és el que tothom qui l'ha vist coincideix en dir. No se sap amb certesa el nom, però tots l'anomenen l'home del far. La illa on viu és preciosa i l'aigua que l'envolta gaudeix d'uns colors que fan de la illa un lloc agradable per unes vacances. No hi ha molta gent, turisme de luxe, ocasional, però tots parlen del senyor del far. Resulta que aquell prim home, amb faccions sèries, s'asseu cada dia des de fa uns quants anys enmig de la platja, una platja que dona a un petit far espigat que cada nit il·lumina els vaixells. Ell, dia rere dia, espera. Espera que la llum de l'espigat far no funcioni per anar ràpidament a canviar-la. Però mai s'ha adonat que, dia rere dia, setmana rere setmana, funciona, no s'espatlla, o això creu, doncs mai ha posat atenció a un grup de persones que durant el dia manté el far, la il·luminació, la neteja, tot. De vegades fem esforços en posar l'atenció en les coses, però de vegades també ens oblidem que passen moltes més coses de les que veiem. La millor llum és la que il·lumina i sap posar l'atenció en saber mirar millor.
cal saber mirar millor?
Segur. Això ens solucionaria moltes coses, evidentment.
Anem a veure, doncs, com en podem solucionar algunes. De seguida continuem aquesta entrevista per saber com podem exercitar l'atenció i la concentració.
Escriviu-nos a decapidenou@radioestel.cat o deixeu un missatge al contestador de Ràdio Estel, 93 409 2777.
Avui al Decapidenou parlem d'atenció i concentració. Ens preguntem com podem exercitar l'atenció i la concentració. I n'estem parlant amb Eugènia de Pagès, que és catedràtica d'Història d'Ensenyament Secundari, amb una llarga experiència docent i que és autora de La generació Google, de l'educació permissiva a una escola serena, un llibre editat per Pagès Editors. Senyora de Pagès, vostè com a proposta per anar posant les coses una mica en el seu lloc pel que fa a atenció i concentració a les aules, ens fa una proposta que jo pensava, per exemple, que es diria pedagogia de l'esforç, pedagogia de la responsabilitat, i resulta que vostè li diu pedagogia de la calma.
Sí, li explico. La cosa ve perquè quan, diguéssim, com a professora em vaig trobar amb la gran dispersió mental, la manca d'atenció dels alumnes a classe, doncs, clar, vaig tenir-me que espellongar, no?, buscar recursos, no? I aleshores, experimentant diferents coses, doncs vaig trobar que algun tipus de tècniques que focalitzaven l'atenció en un sol estímul, com és, per exemple, la respiració conscient, la relaxació, la visualització guiada, doncs això era una manera d'exercitar, de fer musculació, que se'n diu avui dia,
d'aquí va venir.
Aleshores, jo ja fa 10 anys que, bueno, ho vaig experimentar a l'aula. Aleshores era una cosa molt esotèrica.
Quins anys devia ser això?
Doncs estic parlant el 99-2000, vaig començar.
I què li van... Com van reaccionar els alumnes quan vostè va començar a demanar-los aquest tipus d'exercicis?
Els alumnes, en general, reaccionen molt bé, perquè són conscients de que una de les dificultats que tenen és la manca d'atenció. El que els costa més són els adults, és a dir, els altres professors, l'avi, els adults són molt més reacis, però és molt lògic, molt normal, perquè els esquemes mentals en què hem estat educats, doncs, vull dir, són uns altres, i aleshores les dificultats venien més per aquí, per de cara als nanos, davant dels nanos, al contrari.
De fet, hi ha una tendència, a vegades, quan surten en els diaris, els informes PISA, totes aquestes coses. Escolta, anem malament en llengua, més hores de llengua. Anem malament en matemàtiques, més hores de matemàtiques. I vinga, anem reduint, sobretot, poques hores de música, poques hores de plàstica, poques hores d'aquestes coses que no acabem de saber per què serveixen. I vostè ens proposa una cosa absolutament diferent. Vostè creu que ha d'anar per aquí el camí?
Aviam, jo sóc molt pràctica i molt realista. Quan proposo aquest tipus de recursos, la mitjana que li dedicava jo en una hora, perquè jo soc professora d'història, era una mitjana de 5 minuts inicials. Vull dir, amb això no estic dient de canviar el currículum d'una cosa per l'altra. No, simplement una cosa molt senzilla i molt pràctica. I per una altra banda, diguéssim, com que ja fa bastants anys que vaig començar, en els últims anys me n'he adonat de que amb això no és suficient si no revisem aquesta, per exemple, la idea de simetria, la idea d'aquesta de permissivitat.
Altres conceptes.
És a dir, que això que és perfecte, que està molt bé, que els hi dona eines als nanos, perquè a més els hi dona eines contra la cultura de l'estrès, que ells el tenen claríssim. A vegades n'abusen d'una manera descarada. Diuen, no, un examen el dilluns, ui, quin estrès.
Treballa una mica més que tampoc et pareix.
Exactament, vull dir que, aviam, hi ha de tot, no?
Bueno, això és el que senten també
sí,
del
senten,
seu entorn.
Exacte, no, però són conscients, no?, que necessiten aquest tipus de recurs. Però, clar, si hi ha aquesta idea de simetria, si l'alumne es col·loca com aquest plan que he explicat abans, d'igualtat de simetria, aleshores, sí, tu, evidentment, els pots apaigabar una mica el neguit, perquè una de les coses que va juntes amb la dispersió mental és un gran increment del neguit emocional. Ara és una cosa que pots comentar amb professors des d'infantil. D'infantil, que t'expliquen unes coses increïbles del neguit que porten els nanos, no? I clar, diguéssim, reduir aquest neguit, en calmar-los, doncs, evidentment, potencia l'atenció. Però ja dic, crec que cal anar al fons de l'assumpte i veure que cal revisar aquesta
paralisa. Hi ha altres coses més estructurals, més de fons.
Més de fons. Això... I llavors hi ha contrapesos que ajuden molt a diguéssim, esmolar l'atenció.
Quins exercicis els hi feia fer? Exercicis que potser també les persones que ens escolten puguin, en un cert moment, utilitzar quan una persona, doncs, té la sensació aquesta de que es distreu, de que bada amb les coses, de que es dispersa i no acaba... I una mica té la sensació de que està desendreçat el seu entorn. Què podem fer amb petits exercicis senzills per posar-nos una mica...
Contesto la teva pregunta de seguida i si no m'ho dius, però també voldria dir que el neguit aquest, sobretot el neguit d'internet i que afecta ja els adults i no els nanos, evidentment, té un nom ja tècnic. Se'n diu infoxicació. És a dir, el devessall d'informació que no podem assumir perquè cognitivament és impossible, doncs aleshores això ens produeix un gran neguit.
És com una contaminació d'informació. Infoximació.
Infoxicació. Estàs fent una cosa però immediatament estàs pensant podria fer allò altre, podria fer...
Com fan els ordinadors, no obrin
clar. I això és una font de neguit espantosa, una font de neguina. Passa als adults, però esclar, els adults tenim contrapesos. No lectura, estat, cinema...
Hem estat exercitats amb l'atenció, amb altres coses, clar.
Però els nanos no en tenen cap.
No tenen aquests recursos, clar.
Aleshores, què els hi feia? És a dir, bàsicament jo vaig començar quan els nanos simplement eren nanos zapping. Cal tenir present que molts nanos zapping, i ja no diem nanos Googles, tenen pares zapping, no diagnosticats. És a dir, hi ha molts pares de molts nanos que tenen un grau de dispersió molt notable, perquè això ja va començar entre unes coses i unes altres, però fa gairebé 20 anys.
Ja són pares aquests.
Sí, i tots aquests són, ja tenen un grau de dispersió. Per tant, la cosa és complicada, no?
Llavors, què els hi feia fer?
Jo els hi feia fer, per exemple, ja dic, per exemple, exercicis molt simples, perquè estic convençuda que a vegades el més simple és el més potent. Molt simples de respiració conscient. És a dir, posar l'atenció en la respiració. No necessites cap portàtil, cap ordinador, cap estril, cap res. La respiració és una cosa que la portem a sobre, és un pack que ve directe. Llavors, posar diferents tipus d'exercicis sobre la respiració, immediatament això ens encalma. Perquè una cosa és no podem estar pendents d'una cosa i al mateix temps...
Fixa't
per cent de la respiració. La respiració ens assossega, ens encalma i al mateix temps ens ajuda a focalitzar. Clar, pel mateix preu tens les dues coses. Encalmes, pacifiques, tranquil·litzes
i exerceixes, fas
un entrenament mental.
De focalitzar l'atenció.
Aleshores.
Alguna altra cosa així molt breu perquè anem fora de temps?
Per exemple, exercicis del mateix, de relaxació. La relaxació requereix respiració. Hi ha uns exercicis de relaxació també molt simples en què, posem pel cas, és com pensar mentalment que un escàner et passa de dalt baix el cos. Tu vas concentrant amb el cap, amb els ulls, amb la boca, amb el coll, amb un braç, amb l'altre braç, i és una manera
de fet, també aquesta posada de concentrar l'atenció. Sí. Tot això són coses, senyora de Pagès, que no surten en aquest llibre que fèiem referència, La generació Google, que en aquest llibre hi podem trobar més una anàlisi de per què estem com estem, i que ha anat amb la línia del que hem volgut comentar avui, però el que vulgui recursos molt més concrets sí que pot anar en l'altre llibre que vostè va publicar, Com ser docent i no deixar-hi la pell, d'Editorial Grau.
Hi ha un requisell d'exercicis, a més seqüenciats per infantil, primària, secundària, i per qualsevol persona que digui, doncs mira, jo
vull entrenar
i a més està explicat el per què i el com, la durada, vull dir, aquest és més el com i aquest és més el perquè.
Doncs dues propostes que ens han vingut avui de l'Eugènia de Pagès i Vergés. Ens han pogut compartir amb vostè algunes línies de coses que podem trobar en aquest llibre, però el que en vulgui saber més sempre sap que té aquests dos recursos. Moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres a Ràdio Estel. Ha estat un plaer.
Igualment, moltíssimes gràcies.
Continuem amb música, parlàvem de respiració, doncs Breath, respirem. Una cançó, una proposta musical també de respiració. Doncs respira, ens diu Midgar amb aquesta cançó. Avui estem respirant, buscant, intentant trobar les arrels de com exercitar aquesta atenció i concentració que avui en dia ens fa tanta falta. I continuem amb l'Anna Rallo, que ens porta La brúixola.
La brúixola, amb Anna Rallo.
Pa, 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 pa.
Anna, dèiem, ho puc fer sol, hem dit al principi del programa, ho puc fer sol, una d'aquestes frases que, segons quin, en quin context, en ja ens context, ho has dit molt bé, segons sí. quin context, context ens pot fer perdre el nord. Veiem sí. quin context.
Mira, jo aquesta és una frase que sempre em provoca certa gràcia, perquè quan tu estàs tranquil o quan estàs bé, no és una frase que acostumis a dir normalment, no, no, ho puc fer sol, no? Normalment, quan penses en això, quan t'imagines algú que ho està dient, t'imagines algú encaparrat en fer una cosa sol quan és evident que no ho pot fer, o amb algú enfadadíssim, no, no, deixa'm que ho vull fer sol o que ho puc fer jo sol. Quan un està bé no té la necessitat aquesta de dir...
D'expressar-ho, de reafirmar aquest,
sí,
aquesta...
Sí, i a veure, no ens enganyem, també està molt bé voler fer les coses per un mateix o voler superar-se.
No, i a vegades també podríem potser no deixar que l'altre faci el seu aprenentatge, però no és en aquestes situacions
no,
a les que t'estàs referint.
No, estem parlant de casos que els veus encaparrats, i tot i que pot estar molt bé voler superar-se, hi ha moments en què un també té que tenir la pròpia autocrítica o la pròpia humilitat de dir, bueno, escolta, fins aquí he arribat, jo no puc més, i puc...
Em deixo ajudar i faig un pas endavant.
Sí,
i...
sí, sí, perquè si no, aquest bon gust de boca, no?, d'obtenir alguna cosa que t'ha costat esforç però que has aconseguit amb èxit, no arriba mai, no?, perquè si tu sol no ets capaç de fer-ho, ja pots encaparrar que no fa res més que entrar en un cercle viciós, i el problema és que pots acabar no superant un problema que en realitat haguessis pogut superar.
Per tant, en aquelles ocasions en què realment doncs, pot mancar aquest punt de criteri de dir, escolta, em puc deixar ajudar amb això i no passa res, oi?
Sí.
Veiem un cas o una situació en la que això es donaria.
Mira, avui portem a l'Enric, de 20 anys. La història de l'Enric és una història complexa, on la majoria de casos són complexes, no intervenen molts factors, la família, l'escola, els trets propis de caràcter, però en aquest cas la història pot ser resumida per un cercle viciós que s'inicia a la infància i que amb els anys es va reforçant i que va fent una miqueta com una espiral de la qual cada vegada és més difícil sortir, no? Precisament perquè un s'encaparra en no, que no necessites ajuda en no fer-ho, i al final cada vegada és més difícil sortir. En aquest cas podríem dir que l'Enric és un nen, bueno, intel·ligent, sense...
Bueno, un nen, un noi, ja.
Sí, però com a nen,
com a nen,
era un nen, bueno, doncs intel·ligent, sense problemes de relació, però que regia la seva vida per fer allò que li agradava i evitar el que li desagradava. I a veure, tampoc és tan estrany, no?, perquè és normal amb un nen que vulgui fer el que li agrada i eviti fer el que li desagrada, i també ho fem nosaltres com a adults.
Ah, això també, en principi, diem que l'instint ens portaria cap aquí a tots, però...
Sí, ens porta cap aquí, però també és cert que amb els anys anem aprenent a esforçar-nos, a tolerar la frustració, a buscar recursos per sentir-nos millor, tot i fent o no fent sempre el que ens agrada. És a dir, sí, anem progressant, anem madurant.
I a saber esperar que aquella gratificació arribarà més tard, però arribarà. I serà més intensa,
cert,
no?
Sí, sí, sí. Uh-huh. És a dir, en aquest cas, l'Enric va arribar a l'adolescència seguint buscant el que li agradava i evitant el que li desagradava. O dit d'una altra manera, va arribar a l'adolescència sense hàbits d'estudi, amb una baixa tolerància a la frustració, sense estratègies per afrontar les dificultats o els conflictes, és a dir, evitant les dificultats i els conflictes.
Fugint dels problemes.
Exacte, llavors aquí tenim una espiral a nivell educatiu i a nivell personal molt, molt important. Això, bueno, el que havia sigut més o menys normal a la infància o més o menys comprensible durant la infància ja comença a ser un problema quan arriba a la secundària per passar a ser un problema important a l'adolescència.
Clar, perquè tot això de petit encara es pot anar torejant,
sí.
Però arriba un moment que és impossible.
Clar, els problemes jo penso que sempre haurien d'estar o intentar estar més o menys resolts cap als 12 anys quan s'inicia l'adolescència, perquè si no el problema en si se li suma a l'adolescència. Que ja és una bomba de rellotgeria. Tens dos problemes que juntats ja no saps què pot sortir. La qüestió és que l'Enric, cap als 15 anys, va decidir deixar l'escola, i això té molta lògica.
Als 15 anys?
Als 15. Bueno, va deixar l'escola, no els estudis, però sí l'escola. I això té molta lògica a la seva trajectòria, perquè els estudis a aquesta edat ja requereixen molt esforç, disciplina, hàbits, cosa que evidentment ell no tenia, i a més suposa una font de conflictes personals, tant amb la família com amb professors, i clar, l'opció més fàcil en aquest cas sempre és evitar el conflicte, per ell, era evitar el conflicte, i per tant té tota la lògica del món que deixés els estudis.
Devia ser 16 anys, però això devia ser ja quan... Amb 15.
Bueno, deixem-ho aquí. Però bueno, aquestes coses
passen.
Seria
més complex d'explicar ara,
sí,
com va anar.
Sí, sí, sí.
En tot cas...
Aleshores, en aquest punt, comencen 5 anys d'anar perpetuant i reforçant aquest cercle viciós que comentàvem al principi, no?, de començar un curs en un centre nou cada vegada, per al cap d'un temps desmotivar-se, perquè li costa esforç, perquè no li acaba d'agradar, perquè no el vol afrontar les dificultats, i acabar per plantar el curs, pel curs següent tornar a començar amb un centre nou i tornar...
Uns intents una darrere l'altra.
I això té un preu, perquè el que vas fent és cada vegada reforçant més aquesta manera de funcionar i el problema. I evidentment, clar, a tot això es suma que ell no acceptava aquesta ajuda, no acceptava afrontar aquest problema i que, per tant...
Se li va oferir la possibilitat, va tenir un entorn que li donava possibilitats?
Sí, però no sempre ho acceptava, i quan ho acceptava, a la que li requeria un esforç personal o implicar-se personalment per poder tirar endavant...
O sigui, el punt en el que era ell el que havia de fer el canvi de xip.
Sí,
l'entorn familiar ajudava en aquest cas, perquè clar, estem parlant d'una criatura, una mica,
Sí.
I oferia, donava...
Oferia les ajudes, el que passa és que, bueno, potser també des de l'escola i des de la família, potser, bueno, és la... són temes sempre molt complicats i molt complexes.
Però no...
I en tot cas la qüestió és que no va acabar de quallar.
Imagino que per més ajudes que pugui donar la família o l'escola o l'entorn en un cert moment, hi ha un punt, i més en aquesta edat, que si no és un mateix en què fa un canvi de xip, sí, un pas endavant, hi ha llocs on...
Bueno, perquè estem parlant situacions... que als 15 anys estem en una adolescència ja important. I aleshores aquesta edat ja intentar solucionar o intentar abordar un problema ja és molt complicat.
Com va acabar aquesta història?
Doncs mira, sempre porto un cas tancat, però en aquesta ocasió no és així. No? L'Enric continua dient allò de que no necessita ajuda, i jo penso que segurament ho diu més per no fer aquest esforç d'afrontar la situació que no pas perquè realment pensi que no ho necessita.
Ara és quan té 20 anys?
Ara és quan té 20 anys.
I continua amb aquesta dinàmica?
Clar, aleshores, si ell no vol ajuda, ara només queda una cosa, i és... queda ell mateix, no? La seva pròpia responsabilitat. Als 5 anys, això que deies, bueno, 5 anys potser sí que amb un nen li pots demanar moltes coses, molt poques coses o poques responsabilitats li pots donar. Als 15 anys ja li pots exigir molt més, perquè ja és molt més responsable de si mateix o dels seus actes, o té molta més capacitat de reflexió, i als 20 anys jo crec que aquesta capacitat de reflexió ja és plena, i per tant ara només li queda a ell, no? Clar, tant és ara com va començar el tema o, la qüestió és que ara estem en aquest punt i què és el que ell pot fer per si mateix. Llavors, en un cas com aquest, jo penso que una ajuda potser més terapèutica seria molt bona, seria important, jo penso que és bona, però no estrictament necessària, perquè en tot cas la resolució positiva passa més per dir, bueno, d'acord, està molt bé, no ho vull fer sol, però aleshores, si ho vols fer sol, busca les estratègies o busca la manera o busca els camins per no tornar a entrebancar una altra vegada i una altra i una altra.
Per reforçar la mateixa...
Exacte. O sigui, si això no funciona, busquem una alternativa. Amb ajuda o sense ajuda, però s'ha de buscar una alternativa.
Mm-hmm. Què n'hem de treure de tot això? D'aquesta casa, en aquest cas, doncs, que ha quedat una mica a l'aire. Això ens hauria agradat sentir una mica com s'havia redreçat al final.
Mira, els adults, jo penso que a vegades ens obsessionem molt amb educar els continguts, no? En que parlin molts idiomes, en que sàpiguen moltes coses, i si pot ser que sàpiguen més del nen del costat, molt millor, no? Però jo penso que és molt més important educar les emocions, donar eines per millorar la tolerància, la frustració, donar eines comunicatives, com et sents o com estàs. Però en tot cas, si arribes adult i aquesta lliçó no la tens ben apresa, no és excusa. És a dir, tu tens encara una responsabilitat i tens una edat prou com per dir, escolta, si no estic aquí, puc fer coses per intentar ser-hi, no? Puc fer coses per intentar recuperar o per intentar superar.
Arriba un moment que la responsabilitat és...
És pròpia, sí.
Per tant, d'aquella frase que dèiem abans, pot fer perdre el nord quan en uns contextes concrets... Ho puc fer sol, aquest d'allò, ho puc fer sol jo, no, deixeu-me estar. En aquestes ocasions, com ho podríem reorientar, això?
Si no vull ajuda, busco alternatives viables. Busco alternatives viables.
Busco alternatives viables. Sí. Si no vull ajuda, busco alternatives viables. Doncs amb aquest redrecem la frase inicial amb aquesta, i amb això arribem ja al final del nostre programa, en el qual esperem resposta d'aquella pregunta que havíem fet al principi: com podem exercitar l'atenció i la concentració?
Mirin que m'agraden moltes classes, però avui no he pogut frenar la meva dispersió i m'he quedat pensant i pensant en altres coses. He pensat que qualsevol tasca requereix concentració i atenció. Per defensar-se en la vida, l'atenció sostinguda és essencial. Si vull aprendre a l'escola, si vull aprendre bàsquet, si vull conèixer més a fons els idiomes, he de concentrar-me i així aprendré més eficientment. A partir d'ara, crec que el zapping el faré servir només per la televisió. No vull acabar infoxicada, així que acabo de recuperar el nord i torno a escoltar el mestre. De fet, ja és hora d'anar al pati.
Quasi és l'hora d'anar al pati. Jordi, com ha anat l'atenció avui?
Bé.
Has respirat?
He respirat, sí, però sempre que ho deia dic, estic bé? Com estic de respiració? M'han vingut bé.
Com anaves tu d'atenció i concentració?
Bé, amb el tema.
En la vida. Ets una persona atenta i concentrada? Amb facilitat per la concentració?
Bueno, és com tot, si t'interessa li poses tot el focus.
Li poses una mica més, però en tot cas tens la capacitat.
No tinc problemes,
quan es cal.
No.
Aquesta és aquesta... Clar, ja ens ha dit també la nostra convidada avui que no podríem estar concentrats sempre.
No, impossible.
Doncs això ha estat tot per avui. La setmana que ve hi tornarem i serà cinema i salut mental. Parlarem d'això amb el Juan Bellido. Serà dimecres vinent a les 8 del vespre. Fins llavors, que tingueu tots una bona setmana.
De cap i de nou, salut mental i creixement personal. Amb Oriol Casals.